Bon dia, la collita del fesol de Santa Pau és desastrosa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La collita ha anat molt malament. Força malament, vaja, per no dir un desastre, que hi ha hagut trossos que ha estat un desastre, perquè hi ha hagut trossos que zero, i molts trossos els hem collit perquè, siguent un any tan dolent, doncs ho hem aprofitat tot, que un any mig normal els hauríem xafat allà a terra, però bé, aquest any ho hem aprofitat tot.
És Joan Orri, un dels productors de Fesol de Santa Pau, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Per segon any consecutiu, les produccions del Fesol seran molt baixes. Fins i tot alguns dels pagesos, com és el cas també, que escoltarem d'aquí uns instants, a Lluís Sunyer, no ha collit absolutament res. Les altes temperatures, la falta de pluges i també l'acció dels cabirols fan que cada vegada sigui més difícil tenir collites normals. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat també relacionada amb la collita del fesol i protagonista en l'informatiu d'aquest dimarts 5 de desembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
En aquesta línia, la prova pilot per protegir dels cabirols als camps de fesol de Santa Pau no funciona. Ho asseguren els productors de la comarca, que s'han reunit amb tècnics d'acció climàtica per analitzar les proves que s'han fet fins ara. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa recapta 8.327 euros gràcies al playback d'aquest diumenge. La desena edició d'aquesta iniciativa del Centre Hospitalari Garrotxí destinarà tots els diners a la investigació i la recerca de les malalties sexuals i reproductives, tema protagonista de la marató de TV3 d'aquest any. Les preses tindrà una vintena d'activitats nadalenques per a totes les edats. Una de les grans novetats és que hi haurà 4 activitats solidàries on tots els diners aniran destinats també a la marató. Una vintena de testimonis explica la història del barri de Montolivet en el documental que s'estrenarà la setmana vinent. Aquest audiovisual s'inclou a la sèrie de documentals que produeix l'Ajuntament d'Olot. En esports, arrenca l'europeu femení d'hoquei patins al pavelló d'esports d'Olot. La selecció espanyola s'ha estrenat amb una golejada contra Portugal per 5-1 aquest dilluns en la cerimònia inaugural. També parlarem de les jugadores de la selecció espanyola femenina fora de la pista, perquè durant aquest dimarts al matí han visitat diferents centres escolars de casa nostra. I a banda d'hoquei patins, parlarem de pàdel, perquè es consolida com un dels esports més practicats a la Garrotxa. Unes 130 persones han participat aquest cap de setmana a l'edició més multitudinària de l'Open de Nadal, que se celebra cada any a les Pretes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. D'alta baix de Catalunya a l'informe PISA, la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i lectura. Els alumnes de 15 anys empitjoren el rendiment acadèmic a la majoria de països. Només 31 dels 81 analitzats frenen el cop després de la pandèmia. Pedro Sánchez diu que el PP té d'hostatge el Consell General del Poder Judicial i que és un cas paradigmàtic de l'Ofer. El president espanyol ha demanat als populars que compleixin amb la Constitució el dia que fa 5 anys que l'òrgan del govern dels jutges està bloquejat. Per la seva banda, el PP avisa que el CGPJ estarà encallat mentre no reformi la llei del poder judicial. El portaveu dels populars, Borja Sàmper, ha deixat clar que només hi haurà acord per renovar l'organisme si el PSOE accepta les seves condicions. Reconstrueixen la dentadura d'un dinosaure més completa d'Europa amb fòssils trobats al Pallars. Correspon a un dinosaure que va viure als Pirineus fa uns 66 milions d'anys i podria tractar-se d'una nova espècie. En la pàgina internacional, Israel entra amb tancs al sud de Gaza, on hi ha més d'un milió i mig de desplaçats del nord. La xifra de palestins morts frega ja els 16.000, mentre a la franja torna a no haver-hi internet ni comunicacions. I l'aterratge d'emergència d'una avioneta al jardí d'una casa a París acaba amb 3 ferits. A l'aparell, que ha quedat visiblement destruït, hi viatjaven 3 persones que han hagut de ser traslladades d'urgència a l'hospital.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després d'un cap de setmana molt fred, ahir va pujar la temperatura, fins i tot 20 graus de màxima a l'escala. Ens vam quedar amb 18 a la Bisbal d'Empordà, o, per exemple, 13 tant a Vic com a Olot. A Olot amb una mínima de 3 graus, a Vic 1 grau, i ahir van baixar fins a 0 graus a Camprodon o un sota 0 a Ribes. Res a veure amb diumenge. Diumenge vam baixar a 7 sota 0 a Camprodon i a Puigcerdà, o 10 sota 0 a la Tosa, a 2.500 metres d'altura dalt de tot de Masella i la Molina. Doncs bé, avui torna a baixar la temperatura. Petita pertorbació que ens passa matinada a matí, no descartem algun xàfec, alguna pluja que pugui afectar bàsicament a primera hora del dia el sector de la Costa Brava, Baix Empordà, sobretot algun sector de la Selva. D'aquest sector hi podria ploure al matí. No descartem també alguna gotellada a la resta, però bé, es poden acumular fins a 5 litres per metre quadrat al Baix Empordà, sobretot. Després, durant el dia, s'anirà aclarint i la temperatura quedarà més curta, amb màximes de 13, 14, 15 a la costa i 10 o 12 a l'interior. Demà torna a pujar la temperatura matinada, freda, però potser no tant, i per tant lleugera pujada de temperatura. Un dia variable, mig ennuvolat, més aviat s'imposarà el sol, al matí d'hora pot caure alguna gota, alguna gotellada, algun xàfec cap a la Selva, cap a la costa selvatana. I dijous, entre vent del sud, dijous puja més de 5 graus de temperatura, però també arriba una pertorbació. Per tant, dijous podria ploure a última hora del dia i sobretot divendres. Divendres ja farà més fred, tindrem una mica més de pluja i de neu i podria nevar ja cap als 1.400 metres. Tot i que, insistim, dijous farà una mica de suavitat i la neu la situaríem a 2.200 metres.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 5 de desembre de 2023, com sempre en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. Un dimarts on, com a gran protagonista, tenim el fesol, perquè la seva collita a Santa Pau ha estat desastrosa. Per segon any consecutiu, les produccions seran molt baixes. Fins i tot, alguns dels pagesos, com el cas de Lluís Sunyer, no ha collit absolutament res. Les altes temperatures, la falta de pluges i també l'acció dels cabirols fan que cada vegada sigui més difícil tenir collites normals. En zona més detalls, en Gerard Puigdemont.
Enguany la collita de fesol de Santa Pau ha tornat a ser molt dolenta. En parlen dos productors, Joan Orri i Lluís Sunyer.
La collita ha anat molt malament, força malament, vaja, per no dir un desastre, que hi ha hagut trossos que ha estat un desastre, perquè hi ha hagut trossos que zero, i molts trossos els hem collit perquè, siguent un any tan dolent, doncs ho hem aprofitat tot, que un any mig normal els hauríem xafat allà a terra, però bé, aquest any ho hem aprofitat tot.
Res, és que no n'hem tret res. Si hi havia alguna vora de camp que era més ombrívol, que el sol no hi tocava tant i que va poder suportar una mica més a les altes temperatures, que tenien alguna tabella i eren la planta una mica més verda, doncs aquesta ha acabat de fer net el cabirol. Ja que era l'única cosa verda que trobava, doncs ha acabat d'emportar-se'n la poca producció que hi havia.
En Lluís enguany ha tingut una collita de 0 quilos de les 6 o 7 hectàrees que havia sembrat i no haurà de fer servir la maquinària per deixar a punt el fesol. La falta d'aigua i sobretot les altes temperatures, especialment durant l'agost i el setembre, no han permès fer créixer la planta, deixant de banda l'afectació que ha ocasionat la fauna. En el cas d'en Joan, dels 15.000 quilos que n'hagués pogut treure sembrant una mica més de 15 hectàrees de camps, només n'ha pogut treure entre 3.500 i 4.000 quilos. I en el cas de la Montse Miralles, només n'ha tret un 10% del que hauria tret en un any normal.
Tothom està força deprimit, no? Perquè portem 2 anys molt poc és el fesol, sobretot, però per altres conreus també portem 2 anys molt dolents. Això no sé si es podrà aguantar gaire.
I aquest conreu doncs, ja el tenim una mica com a alternatiu tots, perquè un any així doncs, no et quedis sense cap ingrés. Però, malgrat això, doncs, desanima bastant.
Enguany s'ha decidit que el fesol de Santa Pau no sortirà de la Garrotxa. Els compradors habituals, com per exemple restaurants de la zona, en podran disposar, així com algunes botigues de proximitat, tot i que es prioritzarà el fesol cuit en pot i no pas l'envasat en capsa. També se n'ha garantit una quantitat per la fira. En Joan, però, fa anys que aposta una mica més per aquest cultiu i és que el seu nebot vol seguir amb la tradició familiar i han estat treballant per tenir un obrador, una inversió econòmica més enmig d'uns anys amb poc benefici.
A patir perquè ens hem animat força fent-ne i, esclar, dos anys seguits dolents, que jo així dolents no m'hi havia trobat mai, i ja fa quatre dies que volto, no ens havia passat mai, però que fa por perquè anem restant.
Tots els productors ara treballaran per tirar endavant la fira del mes de gener, tot esperant que vinguin anyades millors meteorològicament parlant i que es puguin trobar solucions pels atacs de certa fauna que, com a moltes persones, els agrada aquest fesol de denominació d'origen protegit.
En la mateixa línia, la prova pilot per protegir dels cabirols dels camps de fesol de Santa Pau no ha funcionat. Ho asseguren els productors de la comarca que s'han reunit amb tècnics d'acció climàtica per analitzar les proves que s'han fet fins ara. Els pagesos consideren que és una de les possibles solucions i ara passarà per obrir la porta als caçadors.
El mes de juny, el Departament d'Acció Climàtica va fer una prova pilot a la Garrotxa per combatre la presència de cabirols als camps de fesol que malmetien els conreus. La conclusió no ha resultat ser igual per a tots els productors que van deixar els seus camps per fer les proves, però en general coincideixen que la mesura dels repel·lents no va funcionar del tot. Fa pocs dies els productors de fesol de Santa Pau es van reunir amb tècnics d'acció climàtica i per de cares de l'any que ve, una de les mesures es continuarà fent i l'altra s'eliminarà. En parla Montse Miralles, productora de fesol de Santa Pau.
La que no es descarta és una que es posava un pal i cada 10 metres com un repel·lent, penjat en una bossa. Aquest es descarta perquè no se li ha vist cap mena de resultat. I l'altre és una que ruixa les plantes amb un repel·lent. El que passa que amb un camp ha funcionat i amb l'altre just és on van anar més els cabirols. O sigui, però com que hi havia un tema de dosis, ho volen tornar a provar a veure si amb les dosis que realment s'havia de fer, doncs funciona o no funciona.
Tot i així, els productors de fesol de la comarca celebren que des del govern s'interessin per trobar una solució per combatre els camps de fesol malmesos per la fauna.
Home, ha costat molt que ho entenguin, però bueno, sembla ser que ara sí que ho han entès i, bueno, si més no, estan estudiant una mica el comportament més el comportament de l'animal, d'aquests animals.
El cabirol, però, no és l'únic animal que li atrauen els camps de fesol. Els senglars també el trepitgen i ocasionen danys al conreu. Segons els productors, la clau és mirar de reduir la sobrepoblació d'aquest tipus d'animals, especialment de cabirols. Ells continuen veient més viable ampliar els guaits dels caçadors, sobretot en època de sembra. En parla Lluís Sunyer, productor de fesol de Santa Pau.
En el cas del cabirol, doncs, hem vist que l'únic sistema que funciona és amb els guaits nocturns per part dels caçadors. Aquest animal n'aprèn i s'ho passa pel forro. I aquest any amb sequera encara més, perquè ha anat a buscar doncs, les plantes més verdes, ha anat a buscar humitat, que la planta del fesol en tenia, i l'escassetat d'aigua i les altes temperatures ha fet que aquest animal encara s'esforcés més a entrar als nostres camps de fesol.
I és que els cabirols se les empesquen totes, fins i tot són capaços de saltar els vallats més alts.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Una vintena de testimonis expliquen la història del barri de Montolivet en el documental que s'estrenarà la setmana vinent. Aquest audiovisual s'inclou a la sèrie de documentals que produeix l'Ajuntament d'Olot per recuperar la memòria històrica de la ciutat. Daniel Puigvert.
Urbanitzat entre els anys 1951 i 1956, el barri de Montolivet és un dels més singulars de la ciutat. És per això que l'Ajuntament d'Olot i l'Associació de Veïns de Montolivet, juntament amb Zeba Produccions, han realitzat un documental que recull la construcció del barri amb més de 20 testimonis que expliquen la història des de la seva creació fa més de 60 anys. A més, un conjunt de 60 famílies de diferents generacions han aportat documentació i més de 300 fotografies que han ajudat a completar l'audiovisual. Una de les veïnes de Montolivet, Rosa Pujol, explica què es podrà veure en el documental.
La de l'Arxiu Municipal, l'Anna Bonfill, que és de Sant Pere Martí, aquesta pot explicar una mica la història de com va anar tot plegat. Ella, l'Anna Bonfill, explica la història des d'un començament, des de la postguerra, fins que es va fer tot el barri. Després surten arquitectes, dos arquitectes que expliquen una mica la construcció del barri, els materials, l'arquitectura...
El documental anomenat Memòries del barri de Montolivet no ha estat fàcil de fer. Des de la idea principal fins a la finalització de l'audiovisual han tardat 2 anys a recopilar informació i parlar amb els testimonis, entre d'altres. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, aquest documental arriba en un bon moment, ja que és un barri que necessita millores al ser un dels més antics de la ciutat.
Que és en aquest projecte de reurbanització del barri de Montolivet que esperem que es pugui engegar aquests propers anys, perquè és una obra molt gran. Tornar a reurbanitzar tot el barri, els serveis urbans vol dir les voreres, l'asfaltat dels carrers, les lluminàries, l'abastament d'aigua, clavegram, és a dir, tots aquests serveis urbans, refer-los. Però a vegades ens pensem, quan veiem la nostra ciutat, que sempre ha estat així, i no ha estat així. És a dir, durant molts i molts segles Olot va ser molt petit.
El documental es podrà veure aquest dimarts 12 de desembre a les 7 de la tarda als Cines Olot. Les entrades per a la sessió ja es poden reservar de forma gratuïta a la pàgina web del Cinema Olot.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa recapta 8.327 euros gràcies al playback d'aquest diumenge. La 10a edició d'aquesta iniciativa del Centre Hospitalari Garrotxí destinarà els diners a la investigació i la recerca de les malalties sexuals i reproductives, tema central de la Marató de TV3 d'aquest any. Aquest diumenge, unes 600 persones van assistir al Teatre Principal d'Olot, Pere Obac.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha celebrat la 10a edició del playback tradicional amb el gran objectiu de recaptar diners per la Marató de TV3. Aquest any se centra en la recerca de les malalties sexuals i reproductives. Com ja és tradició, des de fa 10 anys, el Centre Hospitalari de casa nostra organitza aquest esdeveniment on enguany hi van participar una 50a de professionals. També van comptar amb el grup de les Anxovetes com a convidats especials. Una de les membres de la comissió del playback de l'Hospital d'Olot és Sílvia Gallart.
Molt bona. La gent, fins i tot l'any que no varen fer-ho per la pandèmia i tot, tothom demanava per tornar-ho a fer. Queden unes quantes entrades, però bueno, dintre de tot estem molt contents de la resposta de tothom, dels companys, de la gent de l'hospital i del públic que ens ve a veure.
Durant aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot es van veure actuacions de músiques de tot tipus, clàssiques i actuals. Va ser una hora i mitja on professionals de l'Hospital d'Olot, com el cas de Pau Garcia, van posar el seu granet de sorra per recollir el màxim de diners per la marató.
És el segon any que participo. I el primer cop em va agradar moltíssim, ara estic amb diferents companys, però bueno, és igual de divertit. Estic a 2 actuacions i ho faig principalment per la marató, per recaudar diners tots els que puguem i per la salut sexual i la reproductiva.
El playback de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va reunir unes 600 persones aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot. Tots els diners recaptats aniran destinats a la marató de TV3 que es farà el proper diumenge 17 de desembre.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports parlem de les activitats nadalenques, que seran més d'una 20a, que tindrà aquest any per aquestes dates tan especials, a les preses. Una de les grans novetats és que hi haurà 4 activitats solidàries on tots els diners aniran destinats a la marató. Des de l'Ajuntament destaquen la importància que totes les entitats del poble estiguin tan involucrades en el municipi.
A partir del 10 de gener, les preses tornarà a vibrar amb el Nadal amb gairebé 20 activitats. Enguany es tornaran a celebrar les més consolidades, com el carter i la cartera reial i la cavalcada dels Reis d'Orient pels carrers del poble. També hi haurà moments de música i riure amb les quines de Nadal organitzades per les 2 entitats esportives. Un dels fets destacats dels actes de Nadal és que en el programa hi apareixen moments per a tots els públics, com l'Hora del Conte, amb peces de Lego a la biblioteca pels més petits. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, es mostra orgullós que totes les entitats estiguin tan involucrades amb el municipi.
Participen totes les entitats en diferents activitats i el treball aquest que fem colze amb colze juntament amb les entitats, que el fem col·laborativament, doncs crec que és important com a poble. Sempre ho he dit, és la nostra essència de poble, la nostra essència és aquesta, que el treball en equip, el treball amb les entitats per poder doncs, organitzar doncs, aquests aquestes activitats, aquests programes de Nadal.
Una de les novetats del Nadal a les preses és que de les 20 activitats que s'organitzen, 4 seran solidàries. Es destinaran tots els diners recollits a la Marató, que enguany va destinada a la salut sexual i reproductiva.
Aquest any, doncs, com a novetats, tenim 4 activitats de 4 entitats diferents que aposten per ser solidàries i aposten per la Marató. I aquest esperit solidari de poble, doncs, són les coses que a nosaltres ens agraden i realment ens emocionen. I tindrem 4 activitats, tindrem un campionat de petanca, tindrem un festival efervescent, tindrem una ballada de sardanes i tindrem un teatre, que totes les recaudacions iran destinades íntegrament, doncs, a ajudar, doncs, a la Marató.
L'últim dia de Nadal a les preses serà el 5 de gener. Aquest és un dels moments més especials pels més petits, que enguany anirà carregat de sorpreses. Cal dir que les preses és un dels únics municipis on els Reis d'Orient visiten els veïns i veïnes a casa seva.
L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria esportiva d'aquest dimarts 5 de desembre de 2023 amb un esport gairebé rei durant aquesta setmana. Estem parlant de l'hoquei patins i en concret de l'europeu femení d'aquest esport que ha començat ja aquest dilluns. Ha arrencat amb una golejada de la selecció espanyola, màxima favorita a endur-se el trofeu davant la que pot ser la seva mateixa rival a la final de dissabte, com és Portugal. Ara mateix el mateix grup, Espanya ja el lidera després de guanyar la selecció portuguesa per 5-1 en un mateix grup, on Itàlia va superar a França també en aquesta jornada inaugural. Ens dona tots els detalls d'aquesta primera jornada de l'europeu en Guillem Guardiola.
El campionat europeu d'hoquei patins ha arrencat a la pista Josep Jou d'Olot després de setmanes d'intensos preparatius. Suïssa ha golejat Anglaterra en el partit de debut i Itàlia s'ha desfet de França. Les grades del pavelló d'esports han tardat a mostrar la seva millor versió i han començat a omplir-se durant la cerimònia d'inauguració i en l'últim partit amb l'incentiu d'una Espanya-Portugal amb molts al·licients. El gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavier Moyano, assegura que l'ambient al pavelló anirà pujant gradualment.
Sí, sí, nosaltres estem convençuts que hi haurà molt bon ambient de públic. Hem ajudat amb l'Ajuntament, doncs, amb campanyes a nivell de comunicació, a nivell de col·legis i tot, però estem convençuts de que sí, sí, el pavelló s'ha d'omplir o almenys en els primers dies s'ha de tenir una capacitat inferior, però sí, ha d'estar tot això.
El pavelló d'esports no ha hagut de sotmetre's a grans modificacions per acollir un europeu femení d'hoquei patins que està tenint un gran efecte mediàtic. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, destaca que la competició ha començat funcionant amb total normalitat.
Nosaltres esperem un creixement progressiu perquè, a més, els campionats van avançant. Avui, tot just, és aquesta primera jornada. Avui encara no es decidirà res i, per tant, tots sabem que en l'esport de competició, quan anem avançant rondes i quan ens juguem les garrofes, és quan també té aquest al·licient per cridar més públic.
La selecció espanyola és la clara favorita per endur-se el campionat d'Europa. Segons el gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavier Moyano, costa molt que hi hagi fornades de jugadores amb tant de nivell.
No podem preveure mai què passarà, no? Nosaltres tenim la sort, moltíssima sort, de que tenim una gran fornada de noies i això passa en comptades ocasions. El Barça de futbol amb Xavi Iniesta, els Juniors d'Or de bàsquet, doncs a nivell femení tenim una gran fornada. Ens ha fet guanyar dels últims 8 campionats, doncs guanyar 7, i això és tenir un èxit brutal. I al final l'únic que penses com a gestor és donar-li totes les eines i que juguin, que s'ho passin bé, que disfrutin.
L'Espanya-Portugal, jugat aquest dilluns, podria repetir-se a la final de la competició prevista pel pròxim dissabte.
També en la mateixa línia, com comentava el membre de la Federació Espanyola de Patinatge, Xavier Moyano, els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, l'acord per aquest europeu també involucra els col·legis. Diverses jugadores de l'equip femení, l'equip entrenat per Ricard Muñoz, han visitat diferents escoles. En aquest cas, l'Escola Pia d'Olot i en Guillem Guardiola també ha estat amb elles.
Prop de 300 alumnes han rebut aquest dimarts la visita de jugadores i de representants del cos tècnic de la selecció espanyola d'hoquei patins. A més d'acostar aquest esport i la seva experiència personal als infants, també s'han centrat en la importància del treball en equip. Després de la gran victòria d'aquest dilluns en el primer partit amb golejada inclosa a Portugal, les jugadores han ofert una classe magistral sobre l'hoquei patins. La jugadora de la selecció espanyola, Laura Puigdueta, ha assegurat que des del primer moment els va semblar una bona idea acostar l'esport als centres educatius.
De seguida que ens ho van proposar vaig pensar que era superbona idea. Primer per presentar una mica el que tu dius, no? El que és l'esport minoritari que és l'hoquei patins, com es viu una mica, i més aquí a Olot, que crec que ara mateix estan en un bon moment amb l'hoquei patins, crec que estan fent una superbona gestió, i si els podem ajudar a l'hoquei i a l'Olot a créixer més, jo crec que serà positiu per tots.
Els infants d'aquestes escoles han estat convidats a veure in situ al pavelló d'esports els diferents partits de l'europeu femení. Segons el professor de l'Escola Pia i entrenador d'hoquei patins, Miqui Ràfols, és una gran oportunitat per als alumnes de conèixer l'hoquei patins de més alt nivell.
I això és, com deia abans, una continuació, no? Cada vegada hi ha més gent de la ciutat implicada en l'hoquei, cada vegada el pavelló està més ple, ara pràcticament aquest any tenim una mitjana d'unes 600 persones que venen a veure, 600-700 cada partit d'hoquei plata, i ahir mateix, sent dilluns, jo vaig anar al pavelló i feia goig, hi havia una grada pràcticament plena.
Una altra de les activitats que viurà la ciutat, paral·lelament amb l'europeu femení d'hoquei patins, és la Setmana de l'Esport Femení. El pavelló d'esports acollirà aquest dimecres un torneig de bàsquet, tenis taula i hoquei patins.
I a banda de l'hoquei patins, a la comarca, on un esport també agafa molt de protagonisme en els darrers temps, és el pàdel, que es consolida com un dels esports més practicats a casa nostra. Unes 130 persones han participat aquest cap de setmana en l'edició més multitudinària de l'Open de Nadal, que se celebra cada any a les Preses. El sector deixa entreveure que el nombre de pistes de pàdel de la comarca comença a quedar-se petit, davant la gran demanda que hi ha.
No és un secret que el pàdel ha passat de ser una moda a ser una realitat en els últims anys. Aquest esport ha calat tant a la societat que ha passat a consolidar-se fins i tot com un dels més practicats a la comarca. De fet, les xifres parlen per si soles. L'Open de Nadal a les Preses ha batut enguany rècord de participació amb unes 130 persones inscrites. Segons el seu organitzador, David Díaz, l'auge del pàdel va començar després de la pandèmia.
Sí, la veritat és que sí, ja va haver-hi una mica de boom també, una mica post-pandèmia, diem-ne. Abans també ja es començava a sentir bastant, però sí, entre post-pandèmia i ara hi ha hagut una clara evolució cap a acabar de més gent. També el món professional del pàdel acabar també es va sentir més, es va a les televisions, també això t'impulsa també doncs, que el jovent també li agradi més provar aquest esport.
El pàdel és un esport que ha vingut per quedar-se. Sense anar més lluny, a les Planes d'Hostoles s'ha previst la construcció d'una pista de pàdel per satisfer la demanda dels veïns i veïnes del poble. El cert és que el nombre d'instal·lacions destinades a la pràctica del pàdel a la Garrotxa s'està quedant petit. Així ho assegura el responsable de l'Open de Nadal a les Preses, David Díaz.
Potser sí que comencem a notar que ara comencem a notar que a vegades ens faltarien inclús algunes pistes, sobretot en algunes hores punta, on evidentment la gent pot jugar més, bueno, per als usuaris laborals de la gent normal pot jugar més. Poder sí que comencem a notar que estem una mica plens i que hi ha més, una mica més de demanda del que podem ocupar.
L'organitzador del torneig a les Preses, David Díaz, ha afegit que en l'actualitat el pàdel és un esport practicat tant per homes com per dones. També ha destacat l'evolució de la categoria mixta, és a dir, del joc entre jugadors i jugadores en un mateix partit.
Doncs amb el pàdel tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 5 de desembre de 2023. Més informació, com sempre, de l'actualitat de casa nostra, de la Garrotxa, al portal web de notícies garrotxadigital.cat i també a les seves xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Seguim connectats a l'antena de Ràdio Olot i als serveis informatius. Tornem a partir de les 3 amb més informació. Que acabin de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.